camins.
Argentina inunda l'Obelisc. L'afició argentina ja ha pres els carrers de la ciutat de Buenos Aires. L'escaloneta ha fet aquest recorregut en el dia d'avui, l'Obelisc i les zones per on han passat la caravana, no la del Trias, sinó la de la selecció albiceleste, s'han inundat amb els fanàtics del combinat nacional. La festa històrica per celebrar la tercera estrella ha estat històrica. Per cert, imatges a Twitter de Leo Messi al llit amb la Copa del Món, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo.
¡Fum! ¡Fum! ¡Fum!
Està simpàtic l'equip avui, està simpàtic. Veig unes vibracions maques amb el soroll del gall, el gallo Claudio, servidora de vostès que presenta avui aquest programa, i també amb aquesta sintonia de fum, fum, fum. Us comunico que la que fa el fum, fum, fum és la nostra estimada Bet Bardagí, la veu de la casa que la utilitzem per aquestes tonteries també. Bueno, bona vesprada d'aquest dimarts 20 de desembre del 2022. Anem traient dies al calendari, s'apropa, ja li veiem la poteta al 2023, i avui és dia 1 després de molt mundial, de molta Argentina, de molt anàlisi esportiu al camins amb Dani Solsona, el gran Dani Solsona, amb qui varen poder analitzar tot el que va donar de si la final entre França i Argentina i aquesta tercera estrella dels albicelestes. També varen contactar amb Facundo Rodríguez, directiu de la filial d'Argentina a Barcelona, que ens va explicar els sentiments del poble argentí amb molta amabilitat. I a la part final del programa, amb la Carla Buigas, varen fer un gir copèrnica per conèixer una mica millor el fenomen booktuber i la connexió que hi ha entre hàbits de lectura i l'univers de les xarxes socials com TikTok, per exemple, juntament amb conversa amb la booktuber Misha, que va ser encisadora i ens va encantar amb aquesta passió per la lectura que transpirava. Si voleu recuperar els nostres dilluns i el dilluns qualsevol dia de la setmana, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotat sempre per Maria José Mendoza, tasca sempre acurada de la Mary Jo. Recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, amb robados dels presentadors, i una pàgina web, radioestel.cat, i tenim també un compte de Hotmail i podeu trobar-nos per Messenger. Per Messenger també tenim un Messenger, que això és fascinant. Avui dimarts, prenadalenc, ens posem firmes per rebre la visita de Rosario Santa Maria i la seva alegria serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, amb una entrevista que m'ha anunciat ella, que ens agradarà molt, ja veurem. I alguna altra sorpresa, probablement. Després de les notícies, avui tenim entrevista Fragmenta. Saludarem Jordi Pigem, que ens presentarà el seu llibre Tècnica i totalitarisme. Atenció a aquest títol, eh? Parla de la digitalització, la deshumanització i els anells de poder global. Ojo al dato, eh? Pot ser una entrevista molt interessant i, en resum, dels perills d'un món cada vegada més tecnològic. Serà la nostra entrevista del dia. Notícies, Fragmenta i el seu llibre Economia, versió Rosario, des d'ara i fins les 9, una hora de ràdio en què no convoca ningú a cap obelisc. No sé si acudiria algú a un obelisc si nosaltres ho convoquéssim. Bueno, tal vegada els familiars, i demanant-lo, doncs, amb molta... a Passeig de Gràcia. Podem trobar-nos a Passeig de Gràcia i allí familiars i amics podem fer la festa de camins. Vinga, que arrenqui el programa.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
L'editorial Fragmenta és una de les nostres editorials favorites. Els seus llibres sempre profuns, reflexius, amb mirades alternatives cap a la realitat que ens envolta. Avui, més Fragmenta al Camins. Sempre és un plaer.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Esta sala de espera, sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Esta mala aventura, esta contradanza. Este tráiler de mudanza con los muebles del amor. Esta campana herida en el...
Jordi Pigem, bona vesprada.
Bon vespre.
Escolta, Jordi, ara et presentem més concretament, però si haguessis de triar sense matisos, amb un sí o no, com un emperador romà, pulgar cap a dalt o cap a baix, digitalització sí o no?
En conjunt no.
En conjunt no, eh?
Sí.
Així de radical. Ara ens desgranes una mica més.
Si em dones opcions, evidentment, si tinc opcions, diria baixar la dosi.
Baixar la dosi, tal vegada, és la opció, bueno, clar, la no seria carregar-t'ho tot, doncs la baixa la dosis.
Que és el mateix que et diria, doncs, amb les armes nuclears. No. És el mateix que et diria moltes coses que quan les utilitzem massa es tornen addictives i tenen un ús psicològic i social nefast, sí.
Clar, les armes nuclears, que has fet aquí un amagatall, igual seria bo no utilitzar-les mai, també. El Jordi Pigem és filòsof de la ciència i escriptor, és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, ha estat també professor i coordinador de l'àrea de filosofia a la Universitat de Plymouth, a Anglaterra, també és professor invitat o ponent en diverses universitats d'Europa i Amèrica, ha obtingut diferents premis, entre ells, per exemple, el Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi de Sant Joan Maragall. Entre els teus llibres destaquen Pandèmia i Postveritat, que també està editat per Fragmenta, Àngels i Robots, Intel·ligència Vital, de Cairós, La Nova Realitat i Bona Crisi. Va ser coordinador de la revista Integral, també, i dels tres primers volums de l'edició catalana de l'òpera Òmnia, Raimon Panikkar. És una figura que t'interessa molt, Raimon Panikkar. Has participat també en l'obra col·lectiva Panikkar i has editat una recopilació dels textos Panikkar sobre ecosofia. Què és l'ecosofia, Jordi?
L'ecosofia, Panikkar ho defineix com quelcom que necessitem més enllà de l'ecologia. L'ecologia és la ciència sobre els ecosistemes, però ell considera que necessitem alguna cosa més que ciència. Necessitem la ciència, evidentment, però alguna cosa més. Uh-huh. Una mena de saviesa, com la que han tingut molts pobles indígenes, que són els que més han sabut viure de manera sostenible. I aleshores ell encunya aquest mot i, paral·lelament, independentment amb ell, altres dos grans filòsofs del segle XX també arriben a aquesta idea que necessitem una ecosofia. I aleshores això es podria definir com l'art d'escoltar la Terra. De tota manera, deixa'm aclarir que jo vaig passar per la meva fase pànica i vaig treballar amb ell,
sí,
i vaig estar immers a la seva obra durant molts anys. No és que jo ara el llegeixi cada dia ni molt menys, no? Sí que és més part del meu passat, diguéssim, uh-huh, el meu present, però evidentment he après moltíssim d'ell a través d'ell.
No, és interessant, perquè quan estava repassant bé la teva biografia una mica, sí que està molt present, però sempre és interessant aquest matís de va estar molt present però ara no està tant. M'agrada perquè a mi també em passa en un altre ordre de coses.
Bé,
no?
Tots evolucionem.
Efectivament.
Si és a Déu.
Sí, això està molt bé. I escolta, Jordi, una dada que m'agrada molt, mai no has tingut un compte en xarxes socials. Per què, Jordi?
Pues perquè mai he sentit necessitat, tampoc he tingut mai un smartphone, ni segueixo sense tenir mòbil, i, per exemple, moltes de les coses que m'interessa, llegir, estudiar, uh-huh, aprendre i desenvolupar, no crec que pogués fer-les si estigués contínuament distret per la necessitat d'atendre petits missatges o d'anar dient la meva. Uh-huh. Aleshores, el que veig que acabo fent és dir la meva, doncs, amb articles i sobretot en llibres, que és una manera que crec que també és vàlida. Amb això em perdo la immediatesa de moltes coses que també són molt importants, i a vegades segueixo, que és el que diu segons qui a Twitter, fins i tot. Uh-huh. Però aquest ritme no és el que jo vull per mi.
Doncs mira, a mi m'agrada al final. Jo et dic una cosa, perquè per connectar també una mica amb tu, jo em vaig fer compte a xarxes socials quan vaig començar a treballar aquí en aquesta ràdio, perquè al final entenc que un periodista, un locutor de ràdio, un editor de programa ha d'estar connectat a aquesta immediatesa, no? Però fins a aquest moment jo no jugava massa amb les xarxes socials, era una cosa que m'interessés en excés. Ara has publicat en Fragmenta el llibre Tècnica i totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells de poder global. Es tracta d'una continuació del teu llibre anterior, Pandèmia i postveritat. De quina manera planteges aquesta continuïtat, Jordi?
És una continuïtat en el sentit que en Pandèmia i postveritat estava posant sobre la taula una sèrie de temes actuals i com rere l'aparador que ens arriba de moltes coses, doncs hi ha nuclis de poder que van fent la seva i ens van explotant de moltes maneres. Uh-huh. Això, d'alguna manera, doncs, bé, ho reflectia en aquest llibre. I una altra manera, com rere l'aparador de les bones aparences ens explota de moltes maneres, és com els estris digitals, tots ells, recullen les nostres dades, les emmagatzemen, i en qualsevol moment poden ser utilitzades per manipular-nos. I, de fet, sovint són utilitzades per manipular-nos. I ara mateix el fenomen que està més profundament transformant el món és la digitalització. Està transformant l'educació, està transformant la salut, està transformant les relacions humanes, estar transformant la manera de viure. I, per exemple, tenim estudis científics molt sòlids que mostren com l'ús actual de les eines digitals, que si fos menor seria una altra cosa, però l'ús que s'acaba fent majoritàriament, erosiona l'atenció, fa perdre empatia i fa perdre intel·ligència. Tenim estudis sòlids de les tres coses. Però també genera aquest fenomen que entres a un restaurant i tens una família de quatre persones, cadascú amb el seu dispositiu sense tenir res a dir-se els uns als altres. Fa que la gent se tanqui més en si mateixa. I, d'una altra banda, crea una acumulació de poder econòmic i de poder d'altres tipus amb unes poques mans en les grans empreses tecnològiques. Uh-huh. I en aquest sentit ens fa més vulnerables, perquè bona part del que abans era gratuït i fèiem entre nosaltres, tenir una conversa a la plaça pública. Doncs ara això és propietat de Google. I si a Google no li agrada el que fas o com ho fas, doncs et pot fer fora. Aleshores, tot i que la revolució digital, evidentment, va aparèixer, va créixer com una promesa de creativitat, de llibertat, d'accés lliure al coneixement, etc., molts dels seus pioners originaris ara mateix veuen que això s'ha transformat en una altra cosa, i alguns d'ells, jo cito molt el Jaron Lanier, que és el que va encunyar el mot realitat virtual, el creador de la idea de realitat virtual, doncs no tenen tampoc cap compte en xarxes socials i recomanen que ningú en tingui. Perquè han vist com el que començava sent una cosa gratuïta, lliure, creativa i pel bé comú, s'ha convertit en una eina de poder sense precedents a la història.
Bueno, és que has dit tantíssimes coses, m'has atrapat en aquesta resposta perquè, en primer lloc, em resulta superinteressant, totes aquestes tesis, evidentment, estan desenvolupades en aquell llibre que presentem avui, de l'editorial Fragmenta, Tècnica i Totalitarisme, però, mira, m'he quedat amb una paraula i m'agradaria que me la desenvolupessis una mica més, perquè tu dius, aquestes eines digitals són eines moltes vegades per la manipulació de les persones. De quina manera es poden manipular a través de la digitalització, Jordi?
Bé, una manera que és bastant òbvia és com tots rebem anuncis personalitzats a les nostres dispositius. Uh-huh. I a vegades, doncs, jo no tinc mòbil, però gent que entén diu que ha tingut una conversa sobre el que sigui, unes sabates, i a la que amb els mòbils apagats i a la que obren els mòbils apareix un anunci de sabates, que pot ser del número que tu calces, a més, perquè ja saben quin número calces i quin color t'agrada i el que sigui, no? Aleshores, aquest nivell doncs no és tan greu perquè, no tens per què comprar-te els productes que t'arriben, tot i que ja és molt inquietant que tinguin perfils tan precisos de tu, no? Aleshores, el cas és que totes les dades que generem en utilitzar un d'aquests aparells, cada moviment del ratolí, cada tecla premuda, tot això queda registrat. I això és venut, d'una banda, a companyies que ho poden utilitzar en finalitats comercials, i d'una altra banda és venut a serveis secrets dels grans estats, que si algun dia cal, perquè tu ets massa d'esquerres o massa de dreta o massa d'un color o massa d'un altre, el que sigui, tant és, perquè et pot enganxar per una banda o per una altra, això es pot també utilitzar en contra teva. Cap dictador de la història de la humanitat havia tingut un poder d'aquest tipus. Després hi ha un altre tipus de manipulació, que és el fet que plataformes com Facebook i d'altres envien notícies que són personalitzades i s'ha demostrat, com en casos d'algunes eleccions, s'havien fet estudis que mostraven que aquest segment de població doncs els hem de dir això perquè ens votin i els altres els hem de dir potser el contrari. I això, aquestes dates avui en dia es venen i els partits polítics doncs poden comprar-les i dissenyar estratègies personalitzades que a través d'algoritmes aniran dient a tu una sèrie de coses, donant una sèrie de notícies, i a mi unes altres, en tots dos casos, per fer que votem el que ells volen. I amb això, la possible corrupció de la democràcia, doncs, que ja està prou, ja té prou problemes, doncs entra en una fase encara pitjor, no? Després de la digitalització, també el que em preocupa sobretot és aquest element de deshumanització que esmento en el subtítol.
Sí.
I com cada vegada més confiem més en les màquines i menys en les persones. Com cada vegada més, per exemple, a l'educació tenen més paper les pantalles i menys els mestres. Les pantalles són molt útils, però sempre el centre de gravetat ha de ser el mestre. Ara bé, el que volen les companyies tecnològiques és que l'educació bàsicament estigui feta a través dels seus algoritmes i dels seus sistemes informàtics i que els mestres acabin sent una mena de tècnics que tornen a connectar el wifi si ha caigut i poca cosa més, no? En el món de la salut, la idea és que a la llarga, quan tu tens algun problema de salut, ho teclegis en el teu dispositiu, no respongui un metge, sinó un algoritme, automàticament. Després hi ha la idea de digitalitzar l'economia de manera que no hi hagi diner en paper i tot el que comprem i deixem de comprar quedi absolutament registrat, amb la qual cosa se sabrà quina mena de llibres llegeixes i no llegeixes, quantes cerveses veus a la setmana, etcètera, etcètera. I l'autoritat de torn doncs podrà prendre les mesures que creï convenients.
Clar, Jordi, realment... ara ha passat dues coses que jo crec que són... Una és habitual a la ràdio i l'altra és màgica. Que, per l'altre costat és màgic, perquè en una mateixa resposta m'has respost com 5 preguntes que jo ja tenia preparades, perquè realment has fet un discurs molt complet de tot el que comporta aquesta realitat de la digitalització i realment és que bé, és interessantíssim escoltar-te. Jo volia demanar-te, perquè... I tu has fet esmena, eh? Aquest llibre... també té una part humanística que em crida molt l'atenció, una part de reivindicació de l'esperit humà, de la nostra singularitat com a persones, de mirar-nos als ulls. Fas, per exemple, referències a l'univers literari de Tolkien. Estem parlant del Senyor dels Anells, que imagino que tothom coneix aquesta saga que ha marcat també la cultura moderna. De quina manera utilitzes Tolkien per il·lustrar una mica o per donar esperança enmig d'aquesta realitat?
Doncs mira, la porta d'entrada de Tolkien és el fet que el famós anell de poder de Tolkien, com sabem, és una eina que el fa invisible i dona molt de poder, però a canvi que l'entitat que representa la voluntat malèfica en l'univers de Tolkien, Sauron, t'està vigilant, t'està controlant i et pot manipular els teus pensaments i les teves accions. És a dir, Tolkien el que genera és una eina molt poderosa, però que implica que utilitzar-la implica pagar el preu de que estaràs sent permanent vigilat, manipulat i a la llarga esclavitzat. Així és com ho descriu Tolkien. Doncs bé, alguna cosa hi ha en el fet que quan jo em poso davant de la pantalla del meu ordinador o del dispositiu que sigui, jo sembla que tinc al meu abast tot aquest món, però al darrere de la pantalla hi ha tota una sèrie d'entitats que també m'estan vigilant, ens estan vigilant a tots nosaltres. I de la mateixa manera que passa amb el que descriu Tolkien, doncs cada cosa que fas mentre tu estàs utilitzant aquestes eines digitals queda observada, vigilada i manipulada des d'una entitat més poderosa, que és aquest Sauron, i que en el cas del món digital doncs serien els centres de poder vinculats als grans centres de dades, etcètera. No? Aleshores, un cop entrat aquí... Amb aquesta analogia en l'univers de Tolkien, doncs resulta que Tolkien té unes reflexions molt interessants sobre la condició humana, sobre el propòsit de la vida, sobre els accessos en l'ús de la tecnologia. Sobretot ell ho desplega a les seves cartes i aleshores en el llibre utilitzo molt les cartes de Tolkien per extreure citacions que crec que són molt rellevants pel món d'avui també.
A veure, és que és interessantíssim escoltar-te, m'estàs enganxant molt. Jo vull fer-te un parell de preguntes.
Però no s'acerta tant com ens enganxen els mòbils.
Bueno, no, evidentment. Escolta una cosa, però vull preguntar-te, a lo millor aquesta pregunta, a veure com la interpretes tu. Però, clar, aquí els que estem influenciats també per la ciència-ficció i escoltant les teves paraules i els teus conceptes, jo ja entenc que darrere de cada algoritme hi ha una persona que ha dissenyat aquest algoritme, però creus que arribarà una veritable, o com a mínim, algo molt semblant, una veritable intel·ligència artificial, una mena de Skynet, fent referència també al cinema, al Terminator, una intel·ligència que d'alguna manera controli o tracti de controlar a la humanitat, o això ja és massa?
A veure, jo el que explico en el llibre és que tot aquest procés, el que portes a la llarga, a un món en el qual les màquines ens desplacen. No perquè elles tinguin intel·ligència pròpia, sinó perquè nosaltres hem sigut tan estúpids com per deixar de creure en nosaltres mateixos i cedir tots els nostres privilegis a unes coses que, en el fons, com a instruments són molt útils, però que no haurien d'estar guiant les nostres vides. I en aquest sentit cito molt a Harari, aquest historiador israelià, que és un dels intel·lectuals amb més seguiment del món i és l'intel·lectual preferit doncs, de Bill Gates i de Mark Zuckerberg i del Fòrum Econòmic Mundial i de molta gent. I ell explícitament diu que anem cap a un món en el qual l'ésser humà és un algoritme obsolet. Primer diu que els organismes i els éssers humans no són més que algoritmes. els algoritmes són els sistemes de càlcul dels programes informàtics. Uh-huh. I amb això doncs, ja tenim aquí deshumanització. O sigui, si tu creus que l'ésser humà no és més que un algoritme, doncs la dignitat humana ja ha desaparegut i la llibertat humana ja no té cap sentit, etcètera, etcètera. I això, efectivament, és el que defensa aquest home Harari, que, com dic, té tant de seguiment i estan tots els grans mitjans de comunicació. Però aleshores ella el que diu és que l'únic horitzó que té la humanitat actual és contribuir a crear una espècie d'internet còsmic i fondre's amb aquest internet còsmic. No només a la Terra, sinó al conjunt del sistema solar i potser diu molt més enllà, no?
Sí.
I en aquest sentit de deshumanització també deixen comentar-te que Harari també recomana en dos llibres seus diferents que qualsevol decisió important que tu hagis de prendre la teva vida, doncs que no te vagis a passejar per la muntanya o a parlar amb un amic o una amiga, sinó que el que has de fer és posar totes les teves dades a internet i esperar que els algoritmes de Google, Facebook, Netflix i Amazon, cita aquestes quatre companyies, et diguin què és el que has de fer. Tant si és què has d'estudiar, a què t'has de dedicar, amb qui t'has de casar, etc. Aleshores, clar, això és una vida que no té cap... que no té res genuïnament humà. És la vida d'una màquina. I aquí és on ens està arrossegant tot això, que totes aquestes eines són utilíssimes i jo les utilitzo cada dia. Però crec que s'han d'utilitzar en mesura i després tenen aquests efectes d'addicció que també ens estan empobrint la qualitat de vida en molts casos.
Efectivament. Escolta, ja per acabar, i breument perquè se'ns escapa el temps, Jordi, però vull preguntar-te aquesta darrera qüestió. Com ha de ser aquest ús de contenció que tu feies referència al principi de l'entrevista? Un ús amb contenció de la tecnologia? Un parell de recomanacions per fer-la.
A veure, cadascú ha de trobar el seu equilibri. I depèn de la feina que facis, també pots necessitar més o menys. Jo quan la gent sap que no tinc mòbil, el 90% mínim de la gent em diu quina sort, quina enveja. Això és sistemàtic. Algú m'ha posat cara de no creure-s'ho. Però el 90% em diu això, no? I aleshores d'aquestes persones que em diuen això, sé que moltes no poden renunciar al mòbil per la feina que fan, però hi ha altres que sí que podrien. I és més per una qüestió psicològica que no ho fan, no? Aleshores, diguéssim que jo començo dient en el llibre, o dic a la contracoberta, que la tecnologia és com el foc. Si li poses límits, fantàstic, doncs pots cuinar, pots fer mil coses amb el calfar-te. Si no li poses límits, doncs, és un perill. Aleshores, tal com amb l'alcohol i amb moltes coses que en petites dosis poden ser fantàstiques, però en grans dosis generen problemes, doncs les eines digitals són tan poderoses que si no els hi posem límits, doncs se'ns mengen psicològicament, socialment i de moltes altres maneres. I això és especialment greu amb les criatures petites. L'OMS recomana que menors de 2 anys no haurien d'estar ni un segon davant d'una pantalla. I hi ha molts pares que perquè no els emprenyen les criatures, però els hi donen pantalles amb mesos.
Això ho veiem cada dia, sí senyor.
Sí. I criatures plorant i el pare mirant els últims missatges de Facebook o de WhatsApp, no? Uh-huh. Aleshores, això està tenint un impacte en les relacions humanes, que és una cosa sense precedents, i potser per això, com et deia, en els últims 20 anys es detecta una davallada en els estudis de coeficient intel·lectual, d'intel·ligència, en els països industrialitzats. I això és una dada que hauria de ser molt i molt preocupant. Aleshores, en comptes de parlar tant de tancar l'escletxa digital en el sentit que tothom tingui accés, etc., el que hauríem de mirar és també, o no menys, de no passar-nos amb un ús excessiu d'aquestes tecnologies i preservar espais on conservem el que és autènticament humà, el que està vinculat amb la creativitat, amb l'esperit, amb l'essència de la dignitat humana. I perquè un món cada vegada més mecanitzat ens allunya precisament de tot això, del que dona realment sentit a la vida humana.
El Jordi Pigem és filòsof de la ciència i escriptor i avui ens ha presentat aquesta darrera publicació, continuació d'un llibre anterior, en Fragmenta, el llibre Tècnica i totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells de poder global, que ens parla de tota aquesta realitat que estem vivint amb el món digital que ens atrapa. Jordi, de veritat, ha estat un plaer i un llibre molt recomanable per estar al dia dels perills que entranya tot el que estem vivint. Jordi, mil gràcies.
Moltíssimes gràcies, Rafa. Que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada. Vinga, nosaltres que fem una pausa i continuem aquí al Camins.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família, l'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats, amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. Camins.
Ens interessa molt la teva oïda, Josep, perquè, clar, la deus tenir molt afinada, evidentment.
Vale.
La oïda, no.
Ja veus que no.
Amb Rafa Sanahuja.
Això és una...
Això és què? És què?
Això no sé què és. Poseu un xulet raro.
Un xulet raro.
I altres persones que expliquen coses.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Clavat 20 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Continuem fent camins amb la secció Economia en Valors, un espai, recordem, ja ho sabeu els que sou habituals, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui és dimarts, per tant, tenim la versió Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Et veig molt nadalenca, sí. Ets un reno més.
Sí, vinc molt mona. Mira, t'agrada, sí. No, la suadora?
Molt. Aquí, aquest programa, som experts en pijames, suadores...
De... Les calcetes també.
Calcetes també toquem molt. Sí. Acaronem calcetes, sí. Un terme que va fer fortuna. Expliquem als oients que portes una diadema
molt mona
amb les banyes aquelles dels renos.
Dels renos,
de
sí,
Papa
se
Noel,
m'han anat ja dues
i una suadora, Merry Christmas.
Merry Christmas de allà. Mickey Mouse amb la caputxeta, Mickey però no Mouse. Me l'ha posat perquè porto la...
Tu veies Mickey Mouse, Paula, de petita? Sí, no, una mica
sí,
bé.
No, molt mono el Mickey Mouse.
Diu que sí, Mickey Mouse.
He vingut molt així de Nadalenca.
M'agrada, però hem d'atendre la nostra convidada,
sí,
perquè
sí.
Li hem de donar un tracte preferencial,
sí,
perquè
sí,
la gent
sí, sí,
que ens porta a menjar té tracte preferencial en aquest programa, així ja que ho sàpiga qui,
sí,
qualsevol que ens escolta.
Pel proper que vingui.
Donem pas a la nostra convidada d'avui, que és la Mònica Navarro, CEO, cofundadora de Delicious and Sons. Explica'ns una mica més, Navarro.
Sí.
Navarro.
No, Rosario. Mira, Mònica Navarro procedeix del món de la comunicació internacional, on va treballar durant 17 anys per a grans marques, fins que va decidir fer-se emprenedora al sector de l'alimentació. Delicious and Sons és el seu segon gran projecte, sí, i es basa en el seu propi ADN. Per una banda, la visió d'aquesta empresa ser part del moviment per al canvi, millorant la qualitat de vida de les persones, del planeta, els éssers vius que l'habiten, a través d'una alimentació deliciosa, honesta, saludable i sostenible.
Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Wow.
I per l'altra, la seva visió és liderar l'alimentació responsable i sostenible, creant un impacte positiu en les persones i el planeta a través de productes que a mi m'agraden molt. Tu. Són ecològics, vegans, sense organismes modificats genèticament, sense gluten, sense sucres afegits, respectant un ampli ventall d'opcions alimentàries i són tots boníssims. L'empresa es va fundar l'octubre del 2016. Des del 2016.
Se't fa la boca aigua,
Rosalia. Oi, és que no saps com són. I actualment està present a més d'Espanya, que és on té la seva seu, està als Estats Units, al Canadà, Països Baixos, Bèlgica, Andorra, Mèxic i Taiwan. Em quedo ja que no puc ni respirar.
Respira, respira.
La companyia, a més, compta amb el certificat B Corporation i forma part de l'organització 1% for the Planet.
També hem de dir... Ja escoltem la rialla de la Mònica, sí, la saludem de seguida, sí. Però també hem de dir que Mònica Navarro... Aquesta rialla és de Rosario.
Aquesta és la del Mickey Mouse.
També hem de dir que Mònica Navarro es troba entre una de les 50 persones que lideren el futur de l'alimentació, ahí és nada, segons un rànquing de la revista del sector InfoRetail, i que des de fa molts anys és una WAS member. Ara ens explicarà una mica què és. És a dir, una Woman Action Sustainability. És que, en fi...
L'anglès, l'hem de millorar.
És a dir, un lobby de dones, això és un lobby de dones que treballen en diversos sectors, però amb un eix comú, el de la sostenibilitat, un concepte d'aquí...
Ens agrada molt.
En l'economia en valors ens agrada molt. Mònica Navarro, ara sí, bona vesprada.
Bona vesprada. Escolta, bueno, no tinc res a dir, ja, ho ha explicat ja, la Rosario.
Això és, aquí a la casa es coneix com fer un Ignasi Miranda. És fer... dir-ho tot en l'entradeta. I ara ja acomiadar-te. Gràcies, Mònica.
Però... Gràcies, bona nit.
I per
bona
portar...
Ha sigut fantàstic.
Escolta, què ens has portat abans que res? Què ens has portat?
Bueno, us he portat alguns dels productes que tenim a casa que són increïbles. Com heu dit, sobretot nosaltres, aquests productes, moltes vegades quan ens veuen diuen, bueno, som un producte final, no? Però darrere d'aquest petit jo sempre dic, nosaltres el nostre, treballem una cadena de valor fantàstica amb la qual estem recuperant terres, de l'agricultura ecològica, tot i que ens agradaria evolucionar cap a la regenerativa, que és la que estem estudiant una mica més, i a la vegada doncs, donem feina a tota la gent al voltant d'aquestes terres. Una miqueta és com tornar cap enrere, no? Treballem sobretot una zona, la zona més pobra d'Itàlia, el Puglia, on està el Taló.
La Puglia, no? Sí, em sona.
La Puglia. Sí. En allà són unes terres increïbles, d'un color vermellós brutal, superfèrtils.
Val.
I moltes s'han deixat, més enllà de les oliveres, s'ha deixat de fer molt de conreu, i l'agricultura ara allà, doncs, tornar-la a recuperar ha sigut fantàstic, ha sigut un repte, i també tornar a donar feina a molta gent que havia deixat, i fins i tot molta gent jove que ja no coneixien el que era l'agricultura, en una zona que és agrícola per se, doncs ara l'estan coneixent i és fantàstic. Amb la qual cosa, més enllà d'uns productes que estan superbons i després els teniu que tastar...
Que són salses,
I que són salses i condiments, són saludables i són...
O sigui, aquestes...
Superbons.
Quantes n'hi ha? 8 salses que ens has portat, moltes variants. Després ho podeu veure a les xarxes socials que tenim la Maria José Mendoza, si aguanta.
Està feliç. Perquè està feliç. Està a punt de comprar pa. Està a punt de comprar pa,
abrirà la Gioli i fotrà aquí una... sucarà. Llavors, tot això que tenim aquí és... ecològic, vegà, sense organismes modificats genèticament, tot el que ha dit la Rosària, sense gluten, tot això és així.
Sense sucre. Transgènics.
Per tant, és saludable 100%.
Saludable i té un gust brutal, ho tenim que provar, perquè a vegades quan dius, bueno, si ja no té tot això, és bo.
És boníssim. Sí, és boníssim. Jo sóc una ambaixadora de la marca,
Sí.
Ho haig de reconèixer.
Per nosaltres, el més important és que estigui bo, perquè al final pots fer un producte fantàstic, amb un projecte darrere ètic, de triple impacte, però si no està bo el producte, qui ho compra? No
tu creus que totes les empreses d'alimentació haurien de tenir cura de la nostra salut i del medi ambient en general?
Jo amb això sempre he sigut molt guerrera. O sigui, sempre he dit, nosaltres som una empresa de 3 persones aquí a Barcelona,
sí?
La resta és subcontractat, i el que és increïble és que si nosaltres arribem a fer en el món de l'alimentació, ficar aquesta petita llavor, no? De dir, bueno, vull donar-te un producte que sigui bo, que sigui assequible, però que a més sigui saludable amb tu i amb el planeta i amb els éssers vius que l'habitem. I si això és possible, una empresa ridícula, petita, com la nostra, com no poden fer-ho les grans empreses? Aquest és l'interrogant més.
Totalment.
Home, perquè jo crec que és una qüestió de voluntat, no? De voluntat
i de coherència,
i de tal vegada sacrificar una mica els números pel bé comú.
Exacte, per res més.
Totalment.
Perquè al final jo crec que tot el que és transgènic i modificat segurament és més fàcil, no? de produir, més ràpid, inclús té aquest punt que t'enganxa, no? Els sucres, tot està potenciat, no? Menges un Dorito i flipa el paladar.
I no pots deixar de menjar, però perquè està...
Bueno, és que, escolta...
Amb el pesto pesto rosso, que és el meu preferit.
Ai, el pesto rosso. Som fans sí, a casa sí, del sí. pesto. La pasta, la meva filla, li agrada molt. Rosario, tira-li.
Sí, l'empresa més compta amb el certificat, que ho dèiem abans, el certificat B Corporation, i forma part de l'organització L'1% for the Planet. Explica'ns una miqueta més aquests distintius que teniu.
Bueno, B Corp és... Nosaltres vam néixer amb l'ADN de ser B Corp. B Corp ve des dels Estats Units, és una certificació que no és com una certificació... A més de que pagues i la tens, no? Porta una auditoria darrere superimportant i el que fan és estudiar tota la teva cadena de valor, realment, des del nostre cas, des de la llavor fins al producte final i tota la logística per arribar fins a les llars o al supermercat. Quin és el teu impacte mediambiental, social i econòmic, no? Nosaltres vam estar 19 mesos per arribar a obtenir aquesta certificació. Ens provoca un... És un grup, ara ja som 5.000 empreses, una mica més a tot el món, que tenim aquesta certificació i són empreses ètiques que treballen amb els valors pel davant. Òbviament són empreses i tens que obtenir beneficis, però entenent el que acabes de dir tu abans, no? De que a vegades els beneficis s'han de deixar una mica de banda per també obtenir altres beneficis, no? Donar beneficis
social,
al planeta i beneficis socials.
A la persona.
Totalment.
És que realment, sí.
I el 1% for the planet?
1% for the planet és algo impressionant. És del creador de Patagonia, la marca Patagonia de prendes tècniques d'esport. Ell és un senyor de 80 i pico d'anys, que us recomano veure algun vídeo d'ells perquè... És una persona tan humil. Ell va crear Patagonia, sempre explica que ho va crear fatal, i després va evolucionar. Patagonia avui en dia és una empresa B Corp, i va evolucionar cap a una empresa que el seu negoci és per fer d'aquest planeta un molt millor. I això, quan et fiques a la web de Patagonia, és el primer que diu. Dins del que ell va crear també amb el seu soci 1% for the Planet, que és, com a mínim, les empreses que estem certificades donem com a mínim un 1% al planeta. I ells no ho reben, que és el que a mi em xapó, em trec el barret. O sigui, no és una ONG que ells reben els diners, sinó que tu dones a les ONGs que estan certificades amb ells o certifiquen amb les que tu treballes, sempre quan ells vegin amb una auditoria que són ONGs de veritat, no? Llavors, fas aquesta donació de mínim un 1%, un 1% pel planeta.
Què et sembla, Rafa? Bueno, estem aprenent, eh?
Moltíssim, perquè saps què passa? Que hi ha tantes coses, tan distintius, que a mi no m'arriba el cervell per tenir-los
sí,
tots al cap.
Sí.
Però mira, vull demanar-te per un altre, perquè teniu a més la secció We Care, en aquest cas, que és on englobeu les vostres accions sense ànim de lucre, com les neteges, per exemple, de la Mediterrània. Ens pots explicar una mica més?
Bueno, We Care és un somni sí. personal, que va venir
ets una
molt...
apassionada, Mònica.
Soc una apassionada. És un somni de ser una fundació, però en aquest país val uns diners que és horrorós com pot valer tants diners crear una fundació per fer bé. Amb la qual cosa, We Care el que fa és englobar les accions que nosaltres fem com per tornar al planeta i al Mediterrani, perquè nosaltres solament fem productes de la Mediterrània, per tornar una mica tot el que ens dona. L'última neteja, per exemple, que vam fer a dues platges aquí a l'Empordà, vam tenir 570 i pico persones inscrites, vam netejar més de 300 quilos de porqueria en una hora i pico. És una acció que ens comporta molta, molta feina, perquè som molts pocs, i bueno, organitzem amb amics i família, i crios, i vinga, i tots en allà, som l'organització, els voluntaris, i bueno, i arribem a tancar les dues platges. L'Ajuntament de Palafrugell, la veritat és que sempre s'ha portat superbé, perquè no ens ha cobrat ni un duro, que moltes vegades ens diuen, pues no, ho ha fet tot de bona fe i brutal, perquè és una vegada a l'any que es fa i remous la consciència de la gent, que és per l'únic que fem, més enllà de lo que netegem, que és molt, és remoure la consciència de la gent.
Que sàpigues, aquest matí la Rosario m'ha dit, dona'm una mica més de temps, que la entrevista d'avui t'agradarà molt.
I, és que ja et conec,
I efectivament, com diria aquell, m'està agradant molt. Rosario, remata-ho això, va.
Escolta, ara entens perquè aquesta dona és Woman Action Sustainability, una UAS, és una dona UAS, que ens ho expliqui
Wonder
més,
Woman.
Això de la UAS, que m'agrada molt, és una UAS.
Bueno, això és un grup de dones... que va començar a Madrid i ara hi ha de tot el món, que són dones empresàries amb un mínim de 10 anys d'experiència i que la seva feina i a la vegada la seva passió és la sostenibilitat. Amb la qual cosa, tot el que fem i tot el que treballem és, al voltant d'això.
Surt la seva foto.
Escolta, hem d'anar acomiadant, és una llàstima, però vull aprofitar que estem a les portes de Nadal, després de veure el meravellós pack de salses i condiments que ens has portat aquí. Clar, tenir també packs saludables de regal perquè la gent pugui fer aquests detalls, no? Que jo crec que són
sí, a través de la web. Passa que el nostre mercat...
Com és la web? Com és la web?
Deliciousandsons.com.
En anglès, delicioso e
Deliciousandsons.com.
Sí, deies, deies que...
El nostre mercat principal no està aquí, desgraciadament.
I on està?
Encara no ens entenen gaire. No. Estats Units, Canadà i Europa del Nord.
I Barcelona i Catalunya...
Bueno, res. Sí, Barcelona i Catalunya una mica, però costa.
Mare, bé, com costa. Som, eh? Tenim encara productes mediterranis i de veritat, eh?
Com un putet, ens veuen encara, com un putet. Més enllà del projecte de Triple Impacte que
tenen.
Doncs espero que la cosa vagi de baixada, que obriu el mercat també de Catalunya, perquè a mi m'has guanyat.
Sí, ara que, només et falta
jo crec que has guanyat un client. Ara, bueno, de tot estar el producte encara i ho farem, eh? Mònica Navarro, cofundadora de Deliciousandsons, enhorabona per fer les coses d'aquesta manera i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Queda't, que ara farem una mica més de show sí. I pots participar el que vulguis. Hem de fer un bloc publicitari i tornem amb Rosario.
Ràdio Estel.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Són unes calces amb molt de disseny, molt boniques, la veritat.
Sí.
Dóna gust tocar-les, les has de tocar.
Camins.
Ràdio Estel.
Aquestes calces que tenen un tacte, jo també m'he dedicat
sí, també ha tocat les calcetes, el Rafa, eh?
A caronar-les. Sí. I realment el tacte és fantàstic.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Rosario, tu mateixa.
Mira, jo no puc fer les notícies perquè t'he portat un regal.
Què m'has portat? Mònica, prepara. Ui, més coses?
Sí, com que no tenim el pa per les salsetes, obre el regalet.
A veure.
I jo t'explico, eh?
Mira, Rosario Santamaría m'entrega
un detall. He anat a la gelateria florentina Badiani, que està a Rosselló 232, a prop de Passeig de Gràcia, i tens un panetone de regalet. Com ho veus? Obre-ho, que t'ho he portat molt mono. T'he portat un ganivet, perquè he pensat que després del Deliciousandsons tindríem una miqueta de ganona.
Ara ho podré treure.
Diuen que és el millor panetone de Barcelona.
Toma ya.
A tu t'agraden o no els panetones?
Mira, jo... saps què passa? Que venim d'una cosa molt saludable. Ai, i ara em fa una mica de vergonya perquè això deu estar ple de sucre.
Sí, però
serà molt
italià,
bo, molt bo.
Quina
és la... Quina és gelateria...
Sí. Badiani.
Badiani.
És una gelateria Badiani que té també panetones, té gelats, té roscons de Reis, que m'han dit que són dels millors de Catalunya, els haurem de provar, i res, t'he portat una miqueta de,
Rosario, però
del panetone, sí, de fruites i panses, el tradicional.
Fruites i panses.
T'agrada o no? T'agrada? A veure, ara no s'escolta la Mònica. I ho pots dir.
Sí que ens escolta i ens està mirant malament,
no.
Però bueno.
No.
A mi sí, a mi sí, jo sóc partidari, sóc partidari.
Bueno, escolta, jo vull tastar-lo, eh?
Ei. A casa, al final, cau el panetone.
Ah,
vale. Perquè va a Itàlia.
Si tu ens dones... Si tu ens dones... És veritat.
Tot... Rafa, jo he portat ganivet, el vull tastar. És un regal amb una mica
vale.
De...
Ho fem després, quan, acabi,
sí.
Quan acabem?
Sí, vinga, va.
Vale.
Vinga, va, fem una miqueta de notícies d'economia. Vinga, ara em poso
seriosa. No, és que no tenim temps de fer notícies.
Ah, no, doncs pues no fem notícies, adeu.
Hem de fer una falca de la caixa.
Adeu,
perquè
adeu.
Són els que ja al final està. Posen les peles... I
que
han de,
no m'ha donat l'hora que és.
Però, Rosario...
Estava aquí tan contenta, avui parlar... És que estem molt nadalencs avui,
Rosario,
en el programa.
En nom meu i en nom del programa, gràcies
de res.
Per tant de menjar, perquè aquí
ara
ens encanta.
Ara menjarem una miqueta.
Que soni la caixa, si us plau.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fum, fum, fum!
Estava aquí explicant les meves batalletes i no m'enterava que he d'acomiadar. Escolteu, estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home amb molt totalitarisme i poca tècnica, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, a les mans de Maria José Mendoza, i tenim una clau, la clau de tot plegat. És Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ànims, que sou uns campions. I pels del directe, que acabem de passar una bona nit de dimarts. Aquí acabarem de passar una bona nit amb el panetone, els condiments i les salses. Tenim, bueno, no sé com barrejar-lo, però ja provarem de fer una barreja aquí que tot encaixi. Per tant, ho deixem aquí. Demà, més Macedònia, més ràdio nocturna, més ràdio eclèctica, més d'allò que us donem la banda de Camins. Farem Camins, Rosario?
Farem Camins, ja.
I Mònica, farem Camins, també. No, demà? Sense tu, perquè ja no... Com si ho has tornat, pots tornar, eh? Però en principi ja no volem abusar. Vinga, doncs farem Camins. Cuideu-vos, bona nit.